Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya. Meteo Mauri, un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Setmana Santa, programa 456, som 14 d'abril i pel davant, doncs, uns dies que ens portaran sol i calor. I es notarà força. En parlarem a quin temps farà. De moment obrirem programa anant a la neu i fent una mica de resum de temporada i amb alguna història de futur amb l'Aureli Bisbe, president de l'ASEM, i el Quim Alsina, el gerent d'aquesta Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Ens escaparem amb en Joan Pons, l'hotel Miami Mar de la Ràpita. Meteoambient amb en Gallego, amb un calendari per posar fi definitivament a la producció de gas i petroli. Espardenyes de mar, aquest menjar, doncs, de nivell. El Meteomar amb en Vizcarro. A la taula, Sílvia Naranjo i Jordi Alcover, autors de la Guia de Vins de Catalunya. Tot això, com sempre, digital. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies ens han portat una mica de tot. En algunes zones, el cap de setmana passat, la calor es deixava sentir força. El Gironès es fregaven els 28 graus de màxima i déu-n'hi-do també els inicis d'aquesta setmana pel que fa al termòmetre en alguns punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, amb màximes de l'ordre de 20 a 23 graus. I en les últimes 48 hores, la pluja que ha regat de forma generosa Terres de l'Ebre i déu-n'hi-do també alguns sectors del Camp de Tarragona i del Pla de Lleida o fins i tot també de l'Alt Pirineu, en menor mesura la resta del país, és a dir, zona central i nord-oriental bàsicament. I en les últimes hores, la pertorbació que aquest dijous s'està allunyant ja del tot.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, una fotografia galàctica i mai millor dit, una passera de fusta, concretament arran de mar, amb la galàxia ben fotografiada, una persona que observa, una foto de concurs, de veritable concurs. Finalista de la setmana, Josep Maria Vandellós. Foto del passat 10 de març.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Això és Meteoneu, som dijous sant i ben definitiva tancament de la temporada per moltes, la majoria d'estacions ja, i alguna que allarga una miqueta més. Per fer una miqueta de balanç i insinuar alguna cosa, a veure, tenim els màxims representants de les estacions d'esquí catalanes que estan associades al voltant de l'ASEM, l'Associació Catalana d'Esquí i Activitats de Muntanya, d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Aureli Bisbe, president de l'ASEM, bona tarda.
Bona tarda.
I Quim Alsina, gerent de l'ASEM. Bona tarda.
Bona tarda, també. Com estem?
Esquí nòrdic, esquí alpí, aquesta temporada post-pandèmica, com a mínim clarament, tot i que tancada potser oficialment la pandèmia no ho està, però sí amb comportament de visitants, etc. Aureli, Bona temporada en línies generals. Podem dir que les ganes s'han notat?
No tenim dades, però temporada excel·lent, segur. Uh-huh. Hem tingut molta sort, jo crec, perquè a final de novembre va nevar molt, desembre també, a començaments, va fer molt fred, vam poder fer neu, i després ha fet sol fins pràcticament al mes de març. No? El mes
s'ha de
març
viscut de renda.
I tant, sí, sí, sí. No, hem tingut les coses totalment de cara, no? Cosa que feia anys que no passava, no?
És a dir, que quan més ganes hi ha, just abans de la Puríssima, sí, pam, campanada, gran nevada i, a més, molts dies de fred, sí, fins la calorada de Nadal, però que, a més, va suposar sol, bo, sí, sí, i tota la neu a pistes, que, a més, en aquella època no se l'emporta ningú.
El sol no fa gaire mal, aquella època.
El sol, aquella època, no fa mal. Quim Alsina, podem certificar, m'imagino això, i, a més, m'imagino que no tan sols la gent a pistes, sinó la gent al voltant dels serveis.
Sí, sí, per suposat. Van de servei, els hotels han estat plens i molts llocs, inclús en més d'un mes no tenies possibilitat d'anar-hi el cap de setmana, el que està molt bé.
Ja està. Ara, molt bé.
Nosaltres no oblidem que aquest any les estacions hem fet la mateixa feina que l'any passat. La diferència és que aquest any ha hagut llibertat de mobilitat i l'any passat la van anar tancant, obrint, tancant, amb la qual vam patir moltíssim. Ara bé, nosaltres, tant com viure de rendes, no, diríem que la feina l'hem fet i molta, perquè si no, no, no pugen.
Però sí que la neu...
Però la neu ha acompanyat.
Ha acompanyat i, a més, amb una finestra realment de molts dies al començar la temporada, però és que després es va tallar per complet, Aureli. És a dir, què van ser, 15-20 dies de fabricar neu i s'ha acabat, perquè després va venir aquella calor notable.
No, després hem anat fent alguna cosa, però no ha fet gaire falta. O sigui, jo puc donar més o menys dades de l'estació a la que estic, i hem fet
que
la meitat...
Vaqueira.
Que és Vaqueira, la meitat de neu que altres anys, no? Perquè va anar
la meitat de neu que altres anys. Que en un moment de factura caríssima d'electricitat s'haurà agraït.
Ens ha ajudat moltíssim, sí, sí, sí. I tant, sí, sí, sí. No, ja vam anar ajustant, però... però amb la nevada que va caure i aquella època, doncs, ens ha vingut molt bé.
Quim Alsina, la pregunta del milió. Jo sé la resposta com a bon meteoròleg que sóc i segur que coincidiràs amb la meva, però no ens ho hem dit abans de començar.
No, no, no.
Amb la tecnologia actual, amb la neu produïda, una estació d'esquí garanteix la neu en determinades pistes pràcticament el 90% i escaig per cent de temporades i dies?
En determinades pistes, com tu dius.
Sí, sí,
perquè
clar.
Perquè si tu tens coberta el 30% de l'estació en producció, clar, aquest 30%. Clar. La nostra fita és arribar a tenir el 90% tot arreu, i tenim en compte que a països dels Alps, Àustria, França, totes les estacions quasi bé tenen aquests percentatges. Això... Una altra cosa, aquest mes de març està nevant. Tenim les pistes en aquests moments amb neu a tot arreu. Vull dir que no... que hem de donar la apretada final i hem de gaudir els últims dies que ens queden fins que tanquem, perquè la situació està amb neu immillorable en aquests moments.
Per tant, encara que no hagués nevat aquesta temporada, amb unes poques finestres de fred i amb el tipus de canons que hi ha actualment, amb determinades pistes, determinades orientacions, la garantia de neu mai és total, perquè la meteorologia, bé, pot ser molt boja, però sí que podríem dir que els precedents, Aureli, dels últims anys i les últimes dècades en què hi ha neu produïda fan que bé, les pistes tinguin neu al moll de l'os de la temporada.
Jo amb el tema de la producció de neu crec que ha servit per donar una estabilitat a totes les estacions. No et diré per garantir unes dates d'obertura, però perquè els hotels puguin contractar el personal, per donar una estabilitat i obrirem a començaments de desembre i després doncs ja podem anar funcionant. Si no neva gens, obrir només amb canons, hi ha molta feina, eh?
És molt fumut.
Hi ha molta feina. Sí, sí, sí. Però bueno, ajuda... Bueno, jo crec que és imprescindible, eh?
No, això està clar.
Tant per donar garanties al començament com per donar qualitat de neu en moments doncs, en què faci molt temps que no ha nevat i puguis fer una capeta per sobre. Jo crec que la millora de qualitat ha sigut espectacular amb aquest aspecte.
Podríem dir que en aquest sentit tenim dues cares de la moneda. Les estacions de Nòrdic sense producció sistemàtica de neu, tot i algun petit, podríem dir, artilugi de fabricació, la base de l'estació, etc. I en canvi les del Pi, que, com diu l'Aureli, poc o molt, però es garanteix aquesta regularitat.
Sí, sempre que hi hagi temperatura mínima, òbviament.
Clar. Però és el que jo intentava recordar, sí. Que en els últims 15-20 anys sí que és veritat que hi ha hagut alguna temporada molt concreta que s'ha patit molt, però nefasta per no esquiar en determinades pistes, jo no en recordo cap.
No. Hi ha hagut...
Digues. No.
Amb neu, eh? Amb neu produïda. És a dir, que hi hagi la possibilitat de fabricar. Si ens anem a la dècada de finals dels 80, principis del 90, era una altra cosa.
No, la temporada que ha estat més complicada és la 2006-2007.
D'acord.
Que va ser una temporada molt seca, però tot i així vam produir neu, no vam fer servir, ni molt menys la que podíem fer servir en aquells moments, i també ens va salvar la temporada.
Uh-huh. Aureli, volies...
No, jo puc donar dades de Baqueira, no? Uh-huh. I nosaltres, l'any 89-90...
Recordo.
Vam passar molt malament perquè no va nevar.
25 anys d'aniversari, sí, recordo perfectament.
Va nevar una mica al febrer, no? Llavors vam construir les instal·lacions de producció de neu i des de llavors no hem tingut mai més cap problema. O sigui, hem tingut temporades millors, pitjors, però totes hem funcionat. Haurem obert a començament de desembre o a mitjans de desembre, però... És el que et deia, ha donat una estabilitat brutal, perquè les temporades han sigut sent una bona, una dolenta, una nevada, un altre sense, però no s'ha notat pràcticament. Uh-huh. No s'ha notat poc, vaja.
Tot això ja sabeu a on em porta. És a dir, em porta...
Adéu, a on ens porta?
Bé, portem amb això dels Jocs Olímpics. És a dir, no anirem molt més enllà perquè no hi podem anar, perquè no hi ha coses absolutament definides, fins i tot falten unes votacions, però sí que justificar el no fer-ho, perquè ja veurem si hi haurà neu, etcètera, etcètera, en funció d'uns escenaris climàtics, que ja sabem, ja sé personalment quins són, però que en realitat la tecnologia actual permet que es pugui esquiar i que la vida i la feina de les persones al Pirineu que s'hi dediquen directe o indirectament sigui possible. Em dona aquesta sensació.
Sí, sí.
Quim?
No, clarament. Uh-huh. Jo, amb aquest tema, ja l'altre dia, parlant amb un company vostre de professió, em recordava que l'any 2000, a un congrés de turisme de muntanya que es fa cada 2 anys a Andorra, va haver-hi una ponència d'una gent que venia de Suïssa, o no sé, que deia que l'any 2020 ja no es podria esquiar a cap estació del Pirineu. Estem al 2022. I l'evolució que ha patit o que, de la que ha gaudit el sistema de producció de neu és brutal.
És a dir, jo, i acabo, perquè em demanen ja d'acabar, jo que començo a esquiar l'any 89 i que començo aquí la ràdio l'any 85, tinc una memòria molt clara de què ha estat l'esquí i les temporades, no amb el detall que sabeu vosaltres, evidentment, però tinc molt clar que a mesura que han avançat els anys, l'esquí ha estat molt més fàcil i molt més possible que llavors.
Sí.
És a dir, hem anat a l'inrevés del que dona la sensació que es vol fer entendre.
Uh-huh. I tant.
Tinc aquesta sensació.
No, és així. Fa 42 anys que em vaig casar.
D'acord.
Volia esquiar. Em vaig casar el 15 de desembre. I mira, el viatge...
Acabarem amb el teu casament, l'entrevista.
Perfecte. El viatge de noces serà esquiant a la Vall d'Aran.
D'acord.
No hi havia una corona de neu enlloc, ni a la Vall d'Aran ni enlloc.
Clar.
I vaig acabar a Innsbruck. Perquè el sur dels Alps tampoc n'hi havia massa.
Ostres.
15 de desembre.
Sí, en aquest
des
sentit.
Des del 99, que dius tu, sempre s'ha obert la Puríssima i amb condicions.
I amb condicions. Bé, doncs ho deixem aquí, amb aquest tastet de... Ja anirem parlant, ja anirem parlant. Avui es tractava de... Bé, Dijous Sant, moltíssimes gràcies per estar aquí i com sempre, doncs, molta sort. Aureli Bisbe, president de l'ASEM, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Quim Alsina, gerent de l'ASEM, gràcies.
Moltes gràcies i demà passat podeu pujar tranquil·lament a gaudir de l'últim cap de setmana de les estacions.
Molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Amb aquesta pregunta, Aureli Bisbe i Quim Alsina estan al capdavant de l'ASEM. Però com és? Què significa aquest acrònim? El premi, un aplicador de cera líquida en zero. Recordeu, podeu triar entre la cera sempre 100% ecològica, sense derivats del petroli, doncs per esquiar en fred, o bé per la cera en calent, més que per esquiar, per aplicar-ho. Per tant, doncs, una de les dues opcions és la que podeu triar. I de la setmana passada, un pister pot fer assistència mèdica inicial a pistes o només vetlla pel bon estat i senyalització de les pistes. El premi, un aplicador de cera líquida en zero per encerar en fred o per encerar en calent. Cera, recordeu, 100% ecològica. La resposta era sí, també ho pot fer. I el guanyador, el Joan Jané, de Montcada i Reixac.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem just cap a un nou poble de Catalunya, la Ràpita. Bé, no és un nou poble de Catalunya, però sí que la denominació doncs, ha perdut el Sant Carles i li ha quedat la Ràpita, com la gent del lloc tota la vida li ha dit. I el Joan Pons és una persona de tota la vida de la Ràpita, Sant Carles, Sant Carlos, de tota la vida també, perquè és propietari de l'hotel Miami Mar, potser Miami Mar, jo crec, oi, Joan Pons, què tal?
Sí, millor Miami.
Sí. Miami, per Miami Vice, potser, però Miami pel nostre argot de la costa catalana. Fantàstic. Escolta, si una cosa caracteritza el vostre hotel és que fa pràcticament 50 anys, si no vaig errat, sou al mateix lloc, a primera línia de mar, i sou un hotel d'allò que se'n diu de tota la vida, però des de fa anys modernitzat amb tot el que es necessita pel confort, oi?
Sí, nosaltres vam començar molt a prop d'aquí, vam començar els avis en un petit xiringuito, després vam passar al centre del poble, allí vam fer la casa gran, ens vam conèixer durant molts anys i ara fa 18 anys que ens vam traslladar molt a prop dels orígens, a la vora de la platja, en un petit hotel, i que aquí estem.
Uh-huh. Quan dius petit hotel, no és un hotel de 2, de 4 o de 8 habitacions. En teniu unes quantes més, oi?
Bueno, tenim 30 habitacions en diverses categories, hi ha dobles, hi ha dobles superiors, junior suites, hi ha una suite, pues bueno, sí, 30 habitacionetes, però és més petit que el que teníem al centre del poble, però bueno, n'estem molt a gust i el client també està a gust, que és el que a nosaltres ens interessa.
Clar que sí. Escolta'm, jo tinc el record, i fa ja una mica de temps, d'aquest record d'haver gravat un capítol al Delta de l'Ebre del Globus Sonda, de TV3, i aquí vàrem fer doncs, una mica de dinar, de sopar, d'estada, etcètera, etcètera, i per tant puc parlar amb propietat de la meravella que és aquest establiment. A partir d'aquí, clar, jo, el meu record és aquella planta baixa amb la platja al davant, pràcticament, amb tot pla, amb aquella piscina, amb aquelles habitacions àmplies, jo crec que són junior suites o suites arran de mar. En definitiva, allò que se'n diu centralitat, comoditat i confort, no?
Sí, estem situats a primera, com bé dius tu, a primera línia de mar, i a més en la característica que estem a 5 minuts a peu al centre del poble, en la qual estem fora del soroll i del bullici que pugui haver al centre del poble. En canvi, podem gaudir de la vista, de lo meravellós que és poder estar a la primera línia dintre una bahia com és la Badia dels Alfacs.
Escolta'm, per una bona estada cal o calen sobretot doncs altres elements, i un d'ells és una bona teca. I sovint ens podem trobar en hotels bé, que només són allotjaments i que no hi ha cuina, que no hi ha restauració i, sobretot, per desgràcia, que no hi ha ofici. Que això passa bastant en l'actualitat. A partir d'aquí, vosaltres, l'Hotel Miami de la Ràpita, és tot el contrari. És a dir, aquí hi ha restauració, aquí hi ha gent de tota la vida a la cuina, ofici, i aquí hi ha un menjar que en molts casos, pel que fa al peix, és directe de la llotja de la Ràpita.
Bueno, pues, com bé tu dius, hi ha hotels que ofereixen el servei de restaurant, en canvi nosaltres som al revés. Nosaltres som un restaurant que ofereix el servei d'hotel. O sigui que el que més ens dediquem, el que més estem involucrats tota la família, és amb el restaurant, que com tu bé has dit, és probablement més complicat que un hotel, perquè un hotel, pues, tenint una bona recepció i una bona gestió, pues, estaria arreglat. En canvi, el restaurant, pues, vol alguna coseta més, ¿vale? Vol aquest mimo al producte, vol que estéssim una miqueta més damunt del client, i com tu has dit, l'especialitat nostra està basada en el peix i el marisc, principalment de la llonja, que és el port de pesca que més factura en tot el Mediterrani espanyol. O sigui, la cofradia de la Ràpita ens abasteix d'uns productes meravellosos.
Això no ho sabia jo. Nosaltres... De tot el litoral espanyol, la Ràpita és el que
és
més
factura.
És la que
més factura. Caramba. No la que més quilos agafa, no la que més quilos agafa, sinó la que més calés. La prova d'això és que la subhasta hi ha dos cintes. Al mateix temps podem comprar de dos cintes a la vegada, cosa que, per exemple, a tres llonges com Tarragona, com Cambrils, com Palamós, com Arenys, només hi ha una cinta. En canvi, aquí, a la mateixa vegada, tenim dos cintes de compra.
Aquí estic descobrint una cosa que jo no sabia. Li direm al Mario Vizcarro que ens ho expliqui en un capítol, ja ho crec.
Pues Mario Vizcarro ho té molt clar, i ja et dic, vull dir, estos productes són els que comprem a la subhasta directament, perquè els restauradors aquí a la Ràpita podem comprar directament i oferir-ho a les nostres taules, pues, bueno, la mateixa nit.
Clar, clar. I això us fa competitius, perquè en definitiva, si tu agafes, ho saps molt bé, les coses dels intermediaris acostumen a ser cares i això repercuteix. I, per tant, probablement la relació qualitat-preu agafat directament de la llotja és molt interessant.
Sí, com tu bé dius, aconseguim preus molt més bons pel fet de comprar-nos a nosaltres directament, el que sí que ens dona és més feina. O sigui, clar, potser és clar. Més fàcil a un altre lloc agafar el telèfon i dir porta'm això, això i això. En canvi, si vas a la llonja directament al pescador a comprar-ho, el que aconsegueixes és millor preu i, a més, pots seleccionar de quina barca ho vols o quin tipus vols o com ho vols, m'entens? Perquè, ja dic, com aquí hi ha tantes barques, doncs pots triar una miqueta el producte que més t'interessa.
Escolta'm, Joan, va, un repte. Jo imaginem que vinc un parell de parelles i venim aquest vespre. Acabo el programa, agafem l'autopista i tinc una parella doncs, que són amics de Tarragona i jo sóc de Terrassa, baixem i vinga, va, anem a passar la nit i demà arribem. Què ens oferiries avui a la nit, per exemple? Imaginària, una nit imaginària, què ens oferiries a taula per sopar i què ens oferiries demà, ara, per exemple, per dinar?
Doncs, pues bueno, per a sopar, ara estem, podríem parlar del menú una miqueta de les jornades de la galera, perquè a l'hivern estem fent un menú de les jornades, perquè el producte este a l'hivern és quan més ple està i quan més bo està. Uh-huh. Llavors, una de les opcions que tenim és tastar la galera, ja sigui al vapor o ja sigui a la planxa o ja sigui saltejadeta. D'aquesta tarda també han portat llangostins, que ja els tenim aquí. Tinc al costat meu un llobarro molt guapo que deu fer aproximadament 1,3 kg o així, que per a 4 podria anar perfecte. Si voleu, també podríem tastar una miqueta de polp, que també ho comprem aquí directament. Uh-huh. I per acompanyar tot això, abans parlàveu de vins excel·lents.
Sí, sí.
Però, bueno, jo me decantaria sobretot per un producte de la Terra Alta.
Clar, clar.
Un producte per a fer país, d'una garnatxa blanca.
Caram.
Que marida perfectament en tot el peix i marisc, i podria ser una opció molt xula. Mm-hmm. Vale? Si pensem demà podríem fer...
Imaginem que demà, escolta, el sol ja escalfa molt més, estem al mes de juny, fa caloreta, la platja comença a tenir bastant ambient i volem dinar a la terrassa. Què ens oferiries?
Molt bé. Pues mira, per a dinar demà, o aquest dia hipotètic que t'has posat del mes de juny, començarem en un vermut. Un vermut que es diu Rapitenc.
Ah.
Vale? Que és un vermut que porta el nom del gentilici de la Ràpita i que tots els rapitencs i rapitenques n'estem molt contents. I com a novetat, inclús ara ho podem tastar blanc. Vale? A part de negre, ho podem tastar blanc.
Mm-hmm.
I després també us podem fer algun musclet, perquè, per exemple, el mes de juny el musclo és quan està millor de tot,
sí,
és excepcional. El musclo només té un problema, i és que és massa barat de preu. Vale? I com és una cosa que va més barata de preu, doncs la gent probablement no li dona tant el valor que té.
Però
en canvi, és un producte
bons...
excepcional, i que aquí, i al mes de juny, seria la temporada perfecta per a tastar. Podríem fer algun escamarlan. Aquest escamarlan el podríem fer a Obertet, a la planxa, en una miqueta de sal d'aquí de les Salines de la Santíssima Trinitat.
Sí,
producte quilòmetre zero de proximitat.
0, 0, 0.
Sí, sí. I l'oli, per exemple, també podríem fer servir oli de la Mundana, que és el que treballem nosaltres, que també és de la Ràpita.
Uh-huh.
I, si et sembla bé, com a plat principal podríem fer un arrosset.
Sí, home.
I l'arrosset, però també com a producte diferent, podríem fer un arròs melós en cranc blau.
Mm.
Vale? Perquè per no fer també una paella de marisc o un arròs tot pelat, sinó que decantar-nos per este crustaci, diguem-ne, menys conegut, com és el cranc blau.
Sí, vale? I que amb en Mario, Mario Vizcarro n'hem parlat del seu valor culinari, que sempre defensa, com la gent que sou d'aquí, que molt millor el cranc blau, aquest invasor, que no l'autòcton per la cuina.
Sí, sí, perquè és molt més gran de tamany, es pot menjar, es pot cuinar també de diverses maneres, i que actualment a la cofradia em sembla ser que és el producte que més quilos agafen al cap de l'any.
Imagina't. Vale?
Inclús més que les galeres. Estan parlant d'una tonelada diària, que, mil quilos no semblen res, però són quilos.
Ja ho crec. Perfecte. Doncs, Joan Pons, ho hauríem de deixar aquí, ens hem menjat el temps i ens hem menjat aquest sopar d'ahir, aquesta garnatxa blanca, aquestes galeres, aquest arròs, aquest polp, aquest arròs de cranc blau, i escolta, deixem els postres per un altre dia.
Molt bé, correcte.
Molt bé, Joan.
Molt bé.
Un plaer. Joan Pons, propietari de l'hotel Miami Mar de la Ràpita. Una abraçada molt gran. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Vale, adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs amb aquesta pregunta. L'hotel Miami Mar de la Ràpita, i podrem menjar peix de la llotja de la mateixa Ràpita, sí o no? El premi, un lot de mel alemany, aquest lot que conté mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel i suc de llimona, i a més una bossa de tela. Tot això d'aquest univers de mels alemany. I
de la setmana passada l'entrevista Green, que ja té guanyador i és de les Terres de Ponent. Quina carmanyola de plàstic ens pot contaminar el cos, la que està freda o la que s'escalfa? El premi un lot de Mels Alemany. La resposta correcta era la que s'escalfa i el guanyador, Josep Culleret, de Vilanova de Bellpuig.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis, Meteoambient, ens portes un calendari?
Et porto un calendari perquè les coses amb el gas, d'ençà de la invasió, de la terrible, cruenta i absolutament bestial,
devastadora
invasió de Rússia a Ucraïna, el que ha fet és que ha posat la Unió Europea ja en la situació límit de decidir deixar de comprar gas a Rússia. Això ens posa en una situació complexa. Gas i petroli. Llavors, què és el que estan fent els estudiosos? La Universitat de Manchester té un institut que es diu el Centre Tyndall, que pels que es dediquem a informació ambiental és un referent, està fet per científics, per investigadors, i en economistes, sociòlegs. I el que han fet ha sigut una proposta no ja per reduir el consum, per retallar i anar-nos a les renovables, sinó per deixar d'extreure gas i petroli. I el que han fet ha sigut, perquè donat que és l'acord de París que tots hem signat i que ens posa un horitzó del 2030 al 50% i el 2050 economia sense carboni, això passa per deixar d'extreure, simple i llanament, deixar d'extreure i de comercialitzar el gas i el petroli. I com ho farem si és que això es pot fer? Bé, el que han dit aquesta gent de la Universitat de Manchester ha sigut fer un calendari perquè això sigui possible, no soni a xino, i mai millor dit, sinó que sigui possible i que es faci de manera responsable. De manera que els països més rics, que tenen una capacitat, un PIB fora de la venda de petroli i de gas de més de 50.000 dòlars, que deixin la producció de gas i de petroli a l'any 2034, amb una retallada del 74% al 2030. I tu em dius, caram, però això qui s'ho pot permetre? Bé, aquí hi ha noms i cognoms, que són Estats Units, Regne Unit, Canadà i Austràlia. Aquests quatre països podien permetre's el luxe, la seva economia els hi podia permetre el luxe d'evidentment reconduint els seus processos cap a aquest calendari.
Canadà, aquell país d'aquelles ombres.
Sí, sí. I Austràlia, que té aquell sí, hooligan senyor. De Prime Minister, que és el sí, Bolsonaro senyor. En versió australiana, no? Doncs, però en tot cas, i Regne Unit, que ja sabem com està. En tot cas, això serien els països rics, els països més rics. Anem a baixar un esgraó, d'acord? Anem a baixar només un esgraó, el que diem països rics, que amb un PIB de mitjana de 30.000 dòlars. Aquí podrien allargar la tancada d'extracció de gas i petroli fins al 2040. Bueno, escolta'm, tenim aquí una perspectiva de 20 anys. 20 anys és un procés una mica més confortable per fer aquesta transició. Mm-hmm. Qui està en aquesta situació? Que tinguin un PIB de 30.000 dòlars més enllà de
l'extracció de fòssils.
Aràbia Saudita, Kuwait i Kazakhstan. Aquests tres països, si volguessin, i amb els números fets per la Universitat de Manchester...
Kazakhstan no és el productor mundial número 1 d'urani?
És probable.
Crec, eh?
És probable. Crec. Bé, això crec. Els hi podria permetre derivar la producció, perquè l'urani no està en aquesta tongada, d'acord?
És veritat.
Llavors, els hi podria donar aquesta possibilitat. Val, anem a uns països que ja patirien i que ho tindrien una mica més complicat. Països amb una renta mitjana, que seria un PIB de 17.000 dòlars. Aquí la producció, segons aquest estudi de la Universitat de Manchester, insisteixo, i dels estudiosos, dels economistes, sociòlegs i climatòlegs del Tyndall, és que s'hauria cap al 2045. I aquí estarien Iran, Indonèsia i Egipte. Mm-hmm. Clar, és complicat per aquesta gent un calendari de tancaments. Però, perdona, és que els americans, el Regne Unit, Canadà i Austràlia, ho estan fent ja des del 34. Tu vas al 45. Cuidado, perquè has tingut un marge de 11 anys per reconduir i fer una reconversió industrial. I en el darrer lloc, és a dir, aquells que malauradament tenen un PIB basat gairebé exclusivament en l'extracció de gas i de petroli, amb una, fixa't, amb un PIB fora d'aquest mercat de $3.600. És a dir, viuen, són economies de monocultiu, bàsicament.
Sí, sí, d'una fragilitat.
Doncs aquest se'ls dona fins al 2050 i amb una ampliació de termini més enllà, no? I aquí què tenim? Doncs, bueno, aquí tenim Iraq, Líbia, Angola i Sudan del Sud. Bé, aquest és el calendari que ha posat en òrbita l'Universitat de Manchester, l'Institut, el Centre Tyndall, i que s'està discutint aquests dies a Nacions Unides. Uh-huh. Això significa que, si volem, si ens ho proposem, hi ha una manera de fer-ho que sigui justa.
Equitativa.
I que fem una transició equitativa. Si és que ho volem fer. Una altra cosa és que la gent digui, no, perdoni, jo no estic disposat, que és el Regne Unit, no? A renunciar als meus pous de petroli i a les meves extraccions de gas. No ho faré de cap manera, m'entén? Llavors, que ho facin els altres. Si entrem en aquesta dinàmica, ni acord de París,
ni punyetes,
ni descarbonització el 2050, ni, com tu dius, punyetes, perquè serà impossible. Aquest és un calendari per la humanitat, per tenir visió de futur. Ja s'han assegut una pila de científics, d'economistes i de sociòlegs, han fet els deures, han trigat 2 anys en fer-ho i els han dit, senyors, si és que ho volen fer de veritat, aquí tenen un calendari de propostes. Ja no es tracta d'estalviar gas, ja no es tracta d'estalviar petroli, sinó de deixar de produir, de deixar de posar en el mercat gas i petroli. Aquí està la cosa, no en segons quines altres. La proposta per acabar amb les emissions de gas i de petroli és deixar d'extreure. Aquesta és l'única solució que tenim. I si no, doncs serà molt complicat.
Si no canviem de...
Serà molt complicat, perquè les renovables mai tindran la capacitat i els ajuts que tenen aquests lobbies que continuen venant i que ho estem veient, no?
Sí.
Aquesta és la situació.
Perfecte, ha quedat clar.
Molt bé.
Vinga.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quina és la nova proposta per acabar amb les emissions de gas i el petroli, reduir el consum o aturar la seva extracció? El premi, una ampolla de cava Gran Reserva d'Agustí Torelló i Mata. I la pregunta de la setmana passada. Durant el festival, un grup anomenat Acting for Climate serà present al sismògraf. Són del món de la dansa, de la pintura o del circ contemporani? La resposta és del circ contemporani. Un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, procedent de cultiu ecològic, sense herbicides ni pesticides i, a més, conreu responsable, és el premi. Si no va bé, les càpsules compostables, doncs 5 paquets de 1/4 quilo de cafè en gra o 5 paquets de 1/4 quilo de cafè molt. Una de les 3 opcions és la que s'emporta, la que triï la Pilar Jota del Prat de Llobregat.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Mario Vizcarro, com estàs?
Pues molt bé, Francesc Mauri.
Fantàstic. Escolta, espardenya de mar, què és una espardenya amfíbia? Les vetes es poden mullar? Com funciona això?
No.
No?
No, res de tot això. Mm. És una cosa que si tu veiessis per la mar, t'apartaries.
Què dius?
Perquè la sensació que sí, és un pitjor que visualment és bastant... com diguem aquí, vaig fa fàstic, saps? Allò, ja. Ui, és com una mena de cogombre... De colors així feots,
Val.
I en unes barrugues i tal.
Val. I com una cosa diries, sortira d'una claveguera pudenta.
Potser diries, però que això no, i en canvi és una de les coses més delicades i més fines que podem tindre dins del nostre catàleg de productes de la nostra mar. No? Uh-huh. Però en natural, és francament... Fa escrúpol, a la ràpida dient fa escrúpol.
Clar, tu, perdona, tu dius que és molt bo, d'acord, jo ho comparteixo. Però, clar, tinc una descripció aquí sobre la taula que diu viu sobre fons argilosos de 5 a 800 metres de fondària. Fins aquí tot normal, d'acord? Però llavors ja aquí em començo a preocupar. Diu, té comportaments parasitaris actuant com a hoste de peixos i que s'alimenten dels seus òrgans sexuals.
Sí.
Clar, tu m'estàs dient que, l'espardenya és fantàstica. No, què vols que et digui?
Bueno, no diu de quin gènere, no diu com ho fa.
Ja, i, ja, ja.
No sé, podríem dir que és un peix Levinsky. No ho sé, tampoc m'atreviria jo en aquest sentit, no? Però, carai, a veure, ho he trobat, podria citar la font, però a perill que em tornés a convidar. I no la citaré, però ho he trobat, eh?
Sí, no, home, no.
Diu, oh, quin disbarat, com se deu fotre això?
Ja. Bueno, però
sí, aleshores, sobretot perquè és que, si el veus, no és pas petit, això, eh?
Ja, ja, ja. No, veig aquí dos pams, gairebé 40. Sí, ja m'explicaràs.
Els òrgans sexuals del peix recepcionari, com han de ser, m'entens?
Clar, clar, clar. No.
Tamany importa, diu aquell, m'entens? Claro. Mm.
Escolta,
però,
bueno,
tornem a la feina, no l'esperguéssim.
Tot i això, l'espardenya de mar, dius... Fixa't, jo me'n vaig primer a la banda final, que és com es pot cuinar. Fideus rossejats amb espardenyes o espardenyes guisades com angula amb oli, all i bitxo. Caram, caram.
Sí, és un... Mira, perquè... perquè sempre tinc gana, però és que, de veritat, són dels plats... Sí, però tu estàs prim, bandido.
Això, bueno, això està mal repartit, ja saps.
Insana, absolutament. No, ara fora conyes. És que, a veure, els fideus rossejats és un plat que vosaltres li dieu fideuà, que n'hi ha per matar-vos.
Sí, a mi mai m'ha agradat. A mi mai m'ha agradat això de fideuà. No. Fideus rossejats de tota la vida.
És que tota la vida ha sigut arròs rossejat i fideus rossejats. Perquè sí, el rossejar és passar-los per l'oli, etcètera, no?
Mira, la meteo, però, perdona, la meteo ens passa igual. Tota la vida, la borrasca tal, la depressió tal, etcètera, i ara les tempestes britàniques són a les borrasques britàniques, ja li diem tempesta, la tempesta tal. Ja li hem canviat el nom, ja no anem bé, saps? Tota la vida vas a fer footing i no... o vas a córrer i ara és running, ets un runner.
Jo, si no hi ha un incendi o foc, un bou darrere, difícil, eh? Però bueno, és igual.
Jo tampoc.
No, t'entenc. Però és que això de la fideuà, per l'amor de Déu, fideus a la cassola, vale? Però estem parlant de fideus sejats, que estan fets de brou de peix, i els has de passar en oli bo. A veure, t'has de tindre una certa... té una certa litúrgia. No, és que no té res que veure amb els plats que abans...
Doncs va, fem aquesta litúrgia. Fideus rossejats amb espardenyes o les espardenyes guisades com l'angula, amb oli, all i bitxo. Tu, dels dos, quin et quedaries o tots dos són igual de top?
Com me coneixes, bandido? Jo faria de primer plat uns fideus rossejats i per detrás me fotria les espardenyes com si foren angules.
Val, tu ja m'has portat primer i segon plat, d'acord.
Sí. Perquè és que de veritat tots dos són espectaculars. A veure, saps què passa? Mira, no és que l'espardenya tingui un gust especialment que li vagi bé als plats en brou. No. Jo crec, sincerament, que uns fideus sejats en sèpia ovada o, jo què sé, uns fideus sejats en calabàs, tot això, potser es quedarien més bons i tot. El que passa és que és la textura, és, de veritat, l'espardenya té un tret diferenciador que no és únicament pel gust. Mm-hmm. És bon gust, però no té massa gust de mar, tampoc. Mm-hmm. Entens?
Sí,
però, en canvi, és la textura, és tot, no? I llavors, quan tastes un bon plat de fideus sejats i toquen aquells dos trossets d'espardenya, doncs dius, xia, que això és proper a la perfecció, no? Però, no res, una cullerada.
Mm-hmm. El que veig és que quan es ven, es ven ja netejat i t'acabes menjant la part de l'aparell digestiu de l'espardenya.
Més o menys, sí, t'ho explico. Una vegada m'han dit que els xinos se fotien la part de fora, però crec que no és veritat, eh? Perquè per el que he anat preguntant...
Bueno, perquè és la part de les berrugues, diguem, no?
Sí, no sé, perquè, clar, això és veritat. No? Jo, a vegades, recordo un dia que vam vindre uns forasters i estàvem menjant caragols de terra, mm-hmm. i si haguessis vist la cara que fotien aquella gent quan menjàvem els caragols...
Oh, bueno, clar.
Ah, és que, bueno, doncs, són costums, no? Però, bueno,
sí, és un tema cultural.
Sí, és veritat. Ah, llavors, què passa aquí? Clar, aquest animal en origen és com una mena de cogombre.
Sí, sí.
Ah, llavors, tu per a netejar-lo has de fer un tall per davant, un tall per darrere. Vale? Sobretot, importantíssim, abans de fer res, mirar de buidar les restes de dintre, passes l'oditet per damunt, i llavors fas un tall longitudinal per una de les bandes.
Mm-hmm.
De tal manera que quan ho obres te queda la part blanca, que la part blanca és la part interior d'esta mena de codombre, no? Mm-hmm. Allò s'ha de netejar molt bé perquè poden quedar restes dels residus alimentaris que ha tingut ell, mm-hmm. i això és l'espadina. Que si t'hi fixes i recordes, quan són grosses, que sincerament, com més grosses, més bones, dintre tenen una mena, la part de dins ja, tenen com una mena de rugues,
mm-hmm.
cosa que a mi em dona a pensar que això, evidentment, és el tracte digestiu que té el bitxo este, no? I ja està. Llavors, què fan a les barques? Pues les barques fan un procés de transformació bàsicament adreçat a facilitar la venda.
Està clar. Per tant, no es menja...
Fot una feinada afegida, però com resulta que té molt preu, això pot anar fàcilment a 100 i pico euros quilo.
Això t'anava a dir, és a dir, d'entrada no es menja tot i, a més, preu alt, 100 i pico euros quilo, m'estàs dient.
Sí.
I escolta, per fer uns fideus rossejats, quan necessitem?
Home, això és com tot. A tu...
No, jo ja saps que menjo.
A tu, jo no
em donguis...
Home, no, però no, això és com aquell... Tu en dos llangostins et tens prou a l'arròs?
No, quatre, clar.
No, home, doncs... Pues,
i dos plats d'arròs, millor que un, què vols que et
sobretot,
digui?
Sobretot, perquè, dimonis, mon pare pobre sempre em deia el mateix. Diu, perquè el segon plat està més bo, ho entenc, però m'ha reposat. I llavors li diria a Teresa, que era ma mare, i li diria, diu, Teresa, com pot ser que et sempre et queda bo l'arròs quan n'has fet poc. És veritat. Quan tu, en tota la il·lusió del món, dius, va, vinga, que avui ha quedat bo, i repetirem. Potser que aquell dia n'hi ha menys, és així.
Sí, això passa.
El mateix. Jo crec que veure, en un quilo te surten infinitat de plats de fideus sillats.
D'acord.
Perquè aquí, clar, això ho has de... Veure, tot el que sigui delicat, ho has de tractar en coneixement i no abusar, perquè és que si no, al final ho avorriries. Sí, jo, si fos el tio més ric del món, no menjaria tots els dies esperlines.
Oh, no, clar, és evident.
I després és la festa, no? La festa del dia que ho fas. Hòstia, mira que bé, tu, he anat a tal restaurant d'aquell amic i li he dit, hòstia, mira, a banda dels grumos i setianets i abans del suquet, tenc una cullerada de fideus seijats en esperlines. I clar, com és amic teu, forces i te ho fa, i bueno, pues allò és una festa. Pues és clar, això que jo estic dient.
Perfecte. Escolta, doncs ho deixaríem aquí.
Doncs molt bé, Francesc.
Entenc que és una altra delícia del mar, potser poc coneguda per molta gent, i bé, en definitiva,
saps
molt, molt recomanable.
Jo crec que com a més voltes per l'estat espanyol, a més se valora, diria que és la zona Països Catalans.
Ah, d'acord, perquè tot l'arc mediterrani.
Sí, jo diria que sí. Curiosament, sí.
Uh-huh.
I no recordo ni a França ni a Itàlia haver-ne menjat.
D'acord. Fantàstic. Com sempre, cultura...
Hi ha llocs que es valora més.
Cultura marinera nostra. Fantàstic, com sempre, Mario. Un plaer i una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Vinga, apa, adéu-siau.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, ens mengem tot el cos de l'espardenya? El premi, dos pots de fumet artesanal, gentilesa de la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita. I de la setmana passada, de mobilitat, quina serà la sanció per circular sense casc amb el patinet? Una ampolla de cava ecològic rosat, trepat d'Agustí Torelló i Mat. El premi que s'emporta la Beata Zarneca de Barcelona. La resposta correcta eren 200 euros.
Meteotaula.
Bé, avui, la veritat, em fa molt goig aquesta entrevista perquè és el sortir del pou. És aquests dos anys de pandèmia amb una gent, la Sílvia Naranjo i el Jordi Alcubé. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, que sou del programa, si no del primer dia, del segon dia, per dir-ho així, sí, com es diu vulgarment, i anar creixent tots plegats, vosaltres, nosaltres, en tots els sentits, i de cop i volta aquest clot que metafòricament i de forma real per algunes persones ha estat. Però amb una copa a la mà de vi sempre.
Sempre.
I amb una guia de vins de Catalunya. I el Rosselló, això ha crescut una miqueta. S'ha anat una mica més enllà de l'Albera i les Salines. I bé, en definitiva, escolta, així, a grans trets, què ens porta... Perquè és un totxo, aquest any.
Sí, és
un totxo en el sentit que... Quantes pàgines té?
No sé, quatre... El Jordi...
No, 500... Frega les 600, 550...
Sí, 560.
Bueno, el tot, jo crec que t'explicarà tota la part del davant i per què és tan ample el Jordi, que ha estat el gran encarregat de liderar tota aquesta proposta inicial que hi ha dintre de la guia.
A veure, Jordi.
Sí. A veure, hi havia un repte que era... saber quins són els números de la vinya catalana. Uh-huh. Quins són exactament els números. Quan es parlava d'hectàrees, més o menys tothom en deia unes 50.000. Bueno, unes 50.000, però quantes?
Allò que va corrent, un altre fa un cop i enganxa, 50.000...
Sí. I llavors se sabia més o menys què hi havia de cada cosa, no? Però més o menys. Més o menys. Uh-huh. Sí, però no se sabia exactament els percentatges de forana, de varietats foranes, de varietats autòctones, no se sabia exactament tampoc els percentatges de, per DOs de tot això, què hi havia de garnatxa negra, què hi havia de macabeu, no se sabia realment.
Clar, jo ara estic veient un vi... Bé, un vi, perdó, no. Una varietat, que és el Marcelan. Sí. Menys d'una hectàrea a Catalunya plantada. Sí. El somoll blanc, atenció, perquè el somoll negre és familiar, eh?
Sí.
Però el somoll blanc, menys de 5 hectàrees. El vinyater, 1,70. Mm. O el Malbec, 7,11. Realment... Aquí hi ha números molt, molt precisos.
I després els tindràs els tens per denominacions d'origen i després els tens per cens de lo que ocupa la vinya en blancs, en vins negres, etc, de totes les denominacions d'origen.
I atenció,
d'origen.
Tenim el Barinyo.
També tenim el Barinyo. Està tot a Lleida, està tot a Lleida.
Sí, 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 em consta.
Amb això fem un recull que jo penso que és molt interessant a tota la gent. Al final, els clients que compreu gràcies a la guia i que us informeu amb la guia també... N'esteu al cas, vull dir, són aficionats plus i els agrada molt saber aquestes coses. Llavors, moltes vegades, tota aquesta és informació. És informació jo, pel consumidor, també.
Jo us haig de dir que cada any la vostra guia està en un lloc destacat de la sala menjador que tinc a casa.
Sé.
I sí, i al costat de llibres de meteo, que també ocupen...
Home.
Però no de meteotècnica, més visual, més
quina
fotografia
responsabilitat.
I tot això. Sí, 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 sí. Aleshores, bé, està lligat, la vinya i la meteo, imagineu-vos.
Sí.
I us haig de dir que, bueno, ara fa dos anys, pobre, no rebem moltes visites, no? Però sí que quan ve algú... el primer que enganxa és aquest llibre.
Sí.
Ostres.
A veure, i aquest l'he provat, aquest.
Ostres, passes, però hi ha tants vins, hi ha tantes varietats.
N'hi ha molts més, n'hi ha molts més. Clar, de fet, clar, a nosaltres ens envien el que saben que sortirà ben puntuat,
sí,
perquè és que hi ha
ja
coses...
Sou gairebé com el Tribunal Suprem.
Ostres, no diguis això.
No, però de bon rotllo.
La intenció de tot això era bàsicament posar números i treure conclusions de com estem realment de varietat autòctona i forana i quina és la salut territorial, identitària de les deus. No?
Podem fer així un flash de 30-45 segons de dir tant i estem aquí?
És molt fàcil. 79% varietat tradicional, 21% varietat forana.
Ah, Déu-n'hi-do.
Cuidado, aquí... Hi ha la incidència de tot el que és la viticultura per cava, que com tu bé saps, se centra en macabeu, xarel·lo i parellada. Per tant, si deduïm que el vi tranquil és el 50% aproximadament de la vinya catalana, doncs llavors les xifres ja es ressenten una mica més.
Però
vaja, en principi el problema es centra bàsicament en tres varietats negres i una de blanca, que són Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah i Chardonnay.
Tres negres i una blanca.
D'acord.
Com era aquelles tres paraules que hem de definir amb el vi català?
De fet, la intenció d'això al final és posar els vins catalans al vell món. Tu saps que hi ha vell món i nou món. Vell món treballa amb denominació d'origen. Les denominacions d'origen tenen una responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera, de sostenibilitat cultural de les zones. És a dir, no només és l'origen, sinó que és tipicitat, territori, la qualitat i tota la història que la certifica.
Bé, i que al final la vinya, el vi en el món mediterrani, evidentment, és la cultura, és la nostra espècie, és el nostre... la nostra sang.
I tan lligat a la cultura com a la gastronomia.
Evidentment.
Que si la gastronomia es troba en una època de recuperació, no? De plats típics, de recuperació de coses tradicionals, de la mateixa manera hem de trobar aquest lligam amb el territori a dintre de la nostra viticultura.
Per trobar-ho, nosaltres fem una proposta molt concreta. Ara que està tot massa barrejat i que totes les deos accepten les mateixes varietats.
Quantes deos tenim a Catalunya?
11. De dir tranquil, 11 i més cava.
I cava 12.
Les 11 deos accepten Cabernet, Merlot, Syrah, en varietal, i 10 d'elles Chardonnay també. Llavors, esclar, es fa una barreja excessiva. La nostra proposta és que tot això passi directament a la DEO Catalunya i que les DEOs territorials, que tenen un territori acotat i no diguéssim, no estan parlant de tot el territori, doncs només es dediquin a les varietats tradicionals transversals i pròpies seves. Doncs, per exemple, una transversal seria la Garnatxa Negra, una pròpia seria el Trapat Negre a la Conca de Barberà.
Sí, senyor.
Per posar un exemple.
El Trapat Negre l'has triat.
Sí, senyor.
Interessantíssim.
Bueno, és una proposta que sembla que vagi només pel sector. De fet, és una proposta que realment el sector s'està llegint, valorant, que n'estem parlant molt i estem començant a parlar-la molt, però que també amics i gent coneguda ens ha trucat per dir-nos sou uns agosarats, com sempre.
Bé, d'això es tracta. Mira, és una frase que jo faig servir només començar les meves conferències mediambientals de revolució climàtica, d'escalfament global. Oscar Wilde, segle XIX. Ja ho diré. Ai, això és fatal, eh?
Sí, sí. Molt malament.
El progrés és la realització de les utopies.
Sí.
Ai, mira, és d'Oscar Wilde?
Sí.
Perfecte, me la quedo.
Clar, és a dir, a veure, si tu et quedes al sofà i veus passar el tren de la manera de fer de sempre... No, que la manera de fer de sempre sí, però... No.
I si es pot millorar, perquè no ho hem de fer, no?
Evidentment.
Bueno, és que com a tots els sectors, el sector del vi també hi ha un sector mínimament reaccionari. Dic mínimament perquè és relativament dialogant, però que les seves postures tenen a veure amb realitats empresarials dures i que volen protegir. Llavors, això és el que s'ha de... D'alguna manera s'ha de posar damunt la taula per dir, a veure... Per on podem sortir?
Clar, perquè... clar. Aleshores, com que ja, no sé quants minuts portem i aviat em renyaran, aquí hem de fer una segona part que seria... Bé, jo us faig una pregunta, aquesta seria breu per contestar. Ens queden 5 minuts. La pregunta, menys un minut, ha de tenir la resposta. Allò que ha passat durant molts anys a Catalunya, la restauració, que el Rioja, el Ribera del Duero i poca cosa més, continuem amb aquesta línia positiva ascendent del producte nostre?
Sí.
Sí.
Clarament,
sí. Les
xifres que t'arriben, que són el 43%, més o menys, de quota, és una mica més perquè aquí només hi havia tranquil. El Cava no hi és en aquestes xifres.
Ah, d'acord. Fantàstic.
Vam començar amb el 27, anem pel 43.
Molt bé. Bé, són xifres que tenen paral·lelismes. Aleshores, a partir d'aquí, quins són els vins que ens han sortit en aquesta guia com a vins top?
Bastants. Els guanyadors absoluts...
No cal...
Ah, no cal?
Sí.
Aquesta va ser una bomba, el que va guanyar absolutament.
Però que vull dir que no cal allò del
podi... No cal dir les marques.
Clar que les direu. Home, només faltaria. Però que no cal allò l'estricte podi. És a dir, que pot ser que em digueu...
Ah, coses curioses.
Escolta, això és interessant, el que sigui. Va.
Aquest any ha estat la confirmació que una aposta pel territori, per la diferenciació i sobretot per la qualitat i la llarga criança en escumosos... I sobretot per aquesta diferenciació vull fer esment molt, molt, molt potent amb això, és que realment han guanyat 3 corpinats. Clar, corpinat planteja una diferència amb cava, que és una diferència explícita cap al consumidor. Llavors explica el producte a fons només en els seus requisits. I hi ha una diferència. En qüestió de 4 anys s'han col·locat el punt més alt del mercat en aquest moment.
Sí, ha estat una... Evidentment que ningú està menys tenint les empreses que queden al cava. Hi ha notes altíssimes dintre del que seria l'ADO, que ara ja s'ha de dir escumós, perquè amb tantes coses, corpinat, clàssic Penedès, escumós, els escumosos d'ADO, cava... Però sí que és cert que aquest trencall, que també porta una mica el del llibre, és que s'han de fer coses, i si això els hi ha sortit bé... d'alguna manera, i s'han posicionat molt bé ells sols, amb una aposta molt arriscada, és perquè i moltes de les coses que ells demanava es comencen a fer a dintre la DO Cava, és perquè realment s'han de fer coses. No ens podem quedar immòbils si al món, com podia ser que el Cava, i ara, hores d'ara, encara no és, està regulat, però no és, pots no fer-ho, no saber ni quines varietats portava, ni quants temps de criança, ni quin dia l'han degujat. Per què tot això? Si jo me'n vaig i tinc més informació amb un paquet d'arròs que amb una ampolla de segons què. No? Jo soc consumidora.
Sí.
Jo que no puc prendre gluten, ara miro molt més les etiquetes, les contraetiquetes. Per tant, com és que no en tenim informació?
Va, anem a mitja dotzena. Em saltaré els rosats. Podem fer?
No.
Doncs fem una cosa molt breu del rosat.
Tres blancs, tres negres i dos rosats. Però pim-pam.
Jo començo pel rosat. El rosat és una petita joia de la Terra Alta. Una àmfora, llevats espontanis, de garnatxa negra, d'un celler molt petit, d'un senyor que es diu Ramon Andreu, el vi es diu 15, és espectacular. I sisplau, tots aquells que diguin no, jo no sóc de rosats, han de fer l'esforç de fer-se amb una ampolla i veuran que no és que no siguin de rosats, no són de rosats dolents.
Com quantes coses més de molts altres productes agroalimentaris o de beure.
Però estem parlant d'una ampolla de de 15 a 18 euros, tampoc no és allò que diguis.
Sí. Vinga, segon rosat.
No, més rosats no tinc.
Fem un rosat, ja està.
Blanc, negre, va.
Ai, ara mateix, Jordi, ajuda'm, no me'n recordo de cap. Només em venen el cap cava, és el que m'agrada.
VDO, sí, no, ara 6-18 o 6-19, no me'n recordo. És una carinyena blanca de vinya supervella que, a més, està treballada sense bota, és a dir, en dipòsit, i un treball directe de mares, no?, de remenat, de batonatge, que es diu en el món del vi. Espectacular, perquè és un vi que té ara mateix gairebé 4 anys en ampolla, sense bota, una evolució absolutament brutal i un registre que no és ni de garnatxa, ni és de macabeu, ni és de xararu, ni és de parellada.
O sigui,
és carinyena blanca. Únic. Espectacular.
Va, un altre. Jo dic un negre.
Va.
Espectacular aquest any, ja tot fet. Abadal Mandó. A dintre del Pla de
Bages. Sí.
D'acord? No té... Està amb una puntuació fantàstica. No estem parlant només de vins que hagin fet un podi, sinó de molt bona puntuació. I amb tot aquest projecte que ells van iniciar el celler amb tant de carinyo, de recuperació de varietats i de tal, estan en un moment màgic.
La feina de Roqueta, perquè sí. És...
Roquetes.
Ah, és a dir, clar, aquella idea d'aquell que era 3Rs o...
Sí, sí, encara hi és.
Ramon Roqueta, Roqueta.
Clar, era el Baturrico català.
Exacte, ja està bé.
Clar,
les 3Rs eren el nom de l'avi, Ramon Roqueta, Roqueta.
D'acord. Imagina't. I clar, l'evolució és
espectacular. Espectacular.
Va, em diuen que últim...
Jordi.
L'últim. Doncs seria una garnatxa peluda del Montsant, un vi gairebé mític ja en tot el recorregut d'aquests 15 anys, que és el Teixà de Vinyes Domènech. És una garnatxa peluda que ara deu tenir fregar els 90 anys, que està al costat de Capçanes, al peu de la Serra de Llevaria, i que realment ha tingut una evolució... diguéssim, una mica de dents de serra en alguns moments, però que ara està en un moment d'interpretació per part del Joan Ignasi Domènech, que és espectacular. Jo ho recomano. Aquest pica una mica més, però no és res que no es pugui comprar un cap de setmana.
Sí, perquè si marxes a l'estranger i pagues per segons quins vins, segons quins preus, dius, aquí ens ho estan regalant, però què estem esperant? Sí. Què estem esperant per buidar els prestatges?
Que no lo quiten de las manos.
Això mateix. Escolteu, com sempre, una entrevista... Bé, jo és que estaria una hora xerrant i vinga... I escolteu. Va, la Guia de Vins de Catalunya i el Rosselló 2022, que a més no la tenim només en totxo de paper...
sinó també la tenim online.
Online, que aquesta és una novetat important.
Molt bé, per en anglès i en castellà. En català, perdó. En anglès i en català.
Però per anar a comprar. Això és per no haver de portar el totxo i anar a...
Sí, perquè...
Hi ha molta gent que la compra doble, perquè es pot llegir tota la part inicial, clar, i tenir-la a casa i portar-la al mòbil.
El telèfon o la tablet, jo crec que és d'aquelles guies que ha de ser paper a casa. Segur.
Però sí. Bueno, està bé. Fa
bé,
servir i ja està.
Vinga,
moltes abraçada. Gràcies.
Moltes
adéu,
gràcies.
Fins aviat. Adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs que diu, pel que fa a la pregunta, la Guia de Vins ja no és només en llibre. En quin format més el trobarem a banda de llibre? El premi al lot de cafè novell residu zero. A triar entre tres opcions, o bé 5 paquets de càpsules compostables, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Recordeu que sempre estem parlant d'un cafè residu zero de conreu ecològic responsable, sense herbicides ni pesticides.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà, un temps que en les pròximes hores el que ens portarà és un augment clar de les temperatures els pròxims dies, bàsicament, i també un temps força estable. Per tant, doncs, anem cap allò que popularment se'n diu primavera, amb majúscules, tot i que la primavera, meteorològicament parlant, és ben boja. Vol dir fred, vol dir calor, vol dir neu, vol dir sol, vol dir pluja, alguna calamarsada, alguna tempesta. Doncs bé, ara toca la primavera popularment més reclamada, sovint, no per tothom, evidentment, que és la de sol i calor. I és que aquest dissabte, aquest diumenge, aquest divendres, dissabte, diumenge i dilluns, el temps estable, assolellat i la calor seran el denominador comú. I posarem algun petit però arran de mar els termòmetres menys elevats, al voltant dels 20 graus, entre els 18 i 22 de màxima, però a gran part de Catalunya entre els 20 i 25 graus i en punts de l'interior clarament per sobre dels 25, i no és impossible que algun raconet de l'interior pogués fregar els 30 graus. Per tant, doncs, calor, domini del sol, les boires d'aquest matí en algunes zones interiors els pròxims dies aniran a menys fins a desaparèixer i potser n'aparegui alguna de costanera avançat el cap de setmana. A més, també algun núvol prim de cara al dilluns de Pasqua.
si us sembla, anem a alguna petició a la carta. N'hi ha moltíssimes, perquè, clar, som Setmana Santa, algunes de destins realment llunyans, aquestes no les atendrem. És que a nivell de Catalunya, doncs, mireu, pels que voleu fer, d'aquestes en tenim el Josep i la Rossi, una petició que van a Espot, una altra, per exemple, de la Noemí i la Susana, que se'n van a Portainé, la mateixa comarca. En el cas de Boitaull, per exemple, la Sandra i el Manel, que pregunten per l'Alta Ribagorça, i bé, i moltes més. En tots els casos, sol, sobretot crema de protecció. Penseu que el sol crema igual que a finals d'agost, per tant, les cremades a la pell estan garantides si no utilitzem protecció a la neu. I també al costat del mar, molts minuts, la pell vermella està garantida. Per tant, protecció, domini del sol els pròxims dies, com dèiem, i aquesta calor. Això sí, contrast entre el dia i la nit, nits fresques, però dies força càlids.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, on fa més fred, al Pol Nord o al Pol Sud? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran cupatge de quart de litre arbequina de Prior Day. I de la setmana passada, la pregunta que deia: la fredorada ha superat pocs rècords d'abril, uns quants o molts? Quina de les tres? Doncs la resposta és: era molts. El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de Prior Day, i el guanyador, que no diu d'on és, Jordi Montes.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Ja tenim finalista de la setmana, és la Virgínia. La Virgínia, que és arroba aire de lluna, des del pic del Carlit, des de la Cerdanya. Foto del 9 d'abril amb el Carlit, amb poqueta neu ja, amb un cel blau, però esquitxat per cabells blancs, blanquinosos, fins de núvols prims.
La setmana que ve.
I la setmana que ve, un Green Meteo Mauri amb una conversa amb en Sebastià Llorenç, que ens parlarà del tractament de residus, i concretament dels residus farmacèutics, una especialitat que des de Reciclatges Llorenç tenen molt, molt en compte, i amb una notable i dilatada experiència fins i tot a nivell europeu. Farem balanç de la Setmana Santa, meteorològicament parlant. No serà massa complicat, ja ho hem avançat. Farem temps, farem neu i, a més, a veure què ens espera per Sant Jordi. Dijous que ve en parlarem. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, al Facebook som 28.400 seguidors pràcticament, i al Twitter ens anem acostant, en queden poquets, pels 64.000. José María Campillo, les vies de so, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i qui us ha parlat, Francesc Mauri. Que vagin molt bé, si podeu descansar aquests dies. Aprofiteu-los.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.